al Mallorca. És a dir, que per recapitular, Cubarsí va debutar amb el primer equip fa menys de 2 mesos, fa 52 dies, i amb aquest breu període de temps ha participat en 11 dels 12 partits de l'equip, ha sigut titular en més de la meitat de partits, en 8 partits de 12 ha sigut titular i ha jugat un total de 830 minuts. És el central, de fet, en aquest període de temps, el central més utilitzat. Araujo ha descansat alguns partits per molèsties, ahir, per exemple, estava sancionat, Íñigo també va estar alguns partits fora i Christensen ha acabat jugant al mig, mentre que Koundé està ja afiançat al lateral dret, però en tot cas, un nano de només 17 anys acabats de fer ha sigut el central més utilitzat en els últims 12 partits per Xavi. Ha debutat a la Lliga, ha debutat a la Copa i ara falta el debut a la Champions. Jo crec que es produirà dimarts, veurem si de titular o de suplent.
Algun dubte a la taula de cap al Cubarsí serà titular dimarts?
Jo cap.
Per mi ha de jugar sí o sí.
Per mi ha de jugar sí o sí, espero que... que jugui. També esperava que jugués a Nàpols i no va jugar.
Sí, però ara que ara ho esperes més, no? Com ho espera sí, tothom, no? I ja sí, és una lògica aplastant.
És cert que torna Araujo i, evidentment, Araujo també ha de jugar, però espero que la parella central sigui Cubarsí Araujo, no Araujo Cubarsí.
De sensacions, com aneu?
És important, aquest... el Cubarsí Araujo,
sí,
que
no Araujo Cubarsí. Sí, sí, perquè a més anava a dir que...
Per la sortida de pilota.
Que el motiu pel qual no juga Cubarsí a Nàpols, que és una mica l'experiència d'Íñigo, no, el sí, nom... Sí. Va caure pel seu propi pes amb l'error que fa Íñigo en el gol de Osimhen. És a dir, que d'alguna manera jo crec que se li caben el... Sí. Això, el
motiu... Un xavalet que ha jugat a Sant Mamés.
Sí, sí.
Pocs camps trobarà que l'apretin més com...
No hi ha massa debat. De fet, juga a casa, fins i tot.
Exacte.
És veritat que és un partit de màxima pressió, el més important de la temporada, però juga a casa. Anava a dir...
Potser li fan l'onada, com ahir.
Ahir hi ha crits de cucu, Cubarsí.
Sí, sí, sí.
Jo, pel que ens ha explicat l'Albert, que l'ha tractat quan era... més petit, però no tant, sí. Vull dir, fa 5 anyets, sí. Vull dir que això és al·lucinant. Vaja, no tinc cap dubte de la maduresa, de com ell encaixa un cop o fa una errada i li és igual, no?, d'alguna manera. Això és bàsic, jo crec, en el futbol professional. Anava a dir, 72 hores, menys de 72 hores ja per aquest partit. Demà diria que ja tindrem l'àrbitre del partit i l'àrbitre de VAR. D'aquest Barça-Nàpols, sempre si es juga dimarts solen sortir diumenge. Per tant, demà hauria de sortir l'àrbitre.
Et fa por?
Sí, és que estic... Fa dies, i li comentava al Molló, Van Bokkel no ha xiulat...
Fa dies que no ens toca.
Sí. No, Van Bokkel no ha xiulat o no ha estat l'àrbitre de VAR en cap dels 4 primers partits de tornada d'aquests 8 anys de final. Per tant, no pot xiular o no pot ser l'àrbitre de VAR del PSV Eindhoven, i en queden 3 només. Aleshores, li deia al Molló, és que el posaran en un partit, com a mínim, aquest home, perquè si és un específic de VAR de la UEFA, i dic 33% de que toqui. Per això demà tots pendents de l'àrbitre i també el senyor Van Bokkel. Esperem que no toqui. Però més enllà de Van Bokkel, que això ja en parlarem si passa, quines sensacions teniu de cara a aquest partit de dimarts?
És que no ho saps. És molt difícil. Quin Barça et trobaràs? El Barça de la primera part a Nàpols, el Barça de la segona part a Nàpols, que és totalment diferent, o de... potser no la primera i segona part, sinó jo crec que a Nàpols el Barça 60 minuts els juga bé. El Barça de la primera part d'ahir, que és una altra vegada un Barça molt gris.
Partit d'ahir no et deixa allò tranquil, eh?
No,
per anar a dormir
absolut,
allò...
En absolut. Però clar, veus el Nàpols i... És cert que m'imagino que hauran millorat una mica, perquè tampoc és molt gaire difícil, del partit contra el Barça. Sí, però bueno, ahir també van empatar.
Ja, però la dinàmica és diferent.
Però tampoc és un gran Nàpols. Per tant, no, jo crec que el Barça és favorit, però tampoc poso l'home al foc.
Jo tinc molts dubtes, crec que sobre el paper és favorit, però sobre el camp 50-50... El partit d'ahir a mi no em resol massa els dubtes. Veig un Barça que té una sensació, és que ho hem anat comentant tot l'any, però sensació de poc treballat, tant en sortida de pilota com al mig del camp, que ahir Gundogan i Christensen estaven sols allà que no atrapaven res, com a davant, que tampoc creem ocasions. I el Nàpols, tot i que evidentment no està bé i està lluny de la seva millor versió, penso, evidentment, com tots sabem, que ha millorat a les últimes setmanes, que acabarà Skeila, que el partit d'anada sembla... una persona que està de vacances a Nàpols,
sí.
Porta partits fent gols.
Està enxufat, sí.
I que és un equip que, quan a talent individual en té. Una cosa és que estiguin bé o no, però talent individual en té. Llavors, anant a cops a la Champions, si els hi surt una mica bé, les conseqüències poden ser cares. Però al mateix temps, evidentment, també penso que el Barça també té arguments i té talent per fer-ho, però el partit d'ahir no em deixa tranquil, al contrari. De fet, et diria que a la mitja part l'ambient que hi havia una mica a la sala de premsa escrita era de...
Xiulets, hi va haver el descans.
Sí. I l'onada, és a dir, la gent una mica ja...
A la segona part, no?
L'onada
és
decadent.
Amb el 0-0.
És decadent.
És fem alguna cosa perquè el que estem veient no ens fa divertir.
Però hi era la segona part, l'onada.
A la segona part,
amb el 0-0. Amb el 0-0. I també el dia del partit del Granada, que acabes empatant a 2 contra Granada, el 15-16, sí, amb una 0 el marcador n'hi havia, però això demostra que el públic que hi ha a Montjuïc no és el soci del Barça, per tant, que jo crec que la junta directiva s'està salvant, està evitant la junta directiva i l'equip diverses xiulades, perquè és un perfil diferent. Jo crec que si estiguéssim al Camp Nou hi haguessin hagut més xiulades de les que hi ha hagut.
Absolutament.
Unes quantes.
Jo coincideixo.
Perquè els xiulets al final hi va haver xiulets que ja són significatius, però no deixen de ser uns xiulets més tímids per una part.
Sí que crec que és un partit... que és evident que estic convençut que Lamine tornarà a ser important, perquè és un dels altres...
És el talent, és el que t'ha resolt els últims partits, te'ls ha resolt ell.
No, és que és allò, les pelotes al bueno, el balón al bueno, pues, ell, i a més ell és un tio objeta, per tant, li dona igual estar a Champions que està jugant amb el juvenil, i intentarà sempre regatejar, però sí que crec que és un partit per Gundogan, per Lewandowski... per Araujo, per Christensen, sí. Per Ter Stegen, aquí anem enrere, molt enrere, i el Johan Cruyff sempre deia que aquests partits eren per a les braques sagrades. I és són així.
Dimarts amb Cobercí i Lamine no n'hi ha prou.
Aquests han de donar un pas endavant, també.
I és, a banda dels aspectes purament futbolístics, que és ara els que destacàveu, que és un partit on serà molt important la gestió de les emocions. Si la primera mitja hora no fas el primer, encara pitjor, el Nàpols s'avança... Montjuïc no és el Camp Nou, Montjuïc no es pot convertir, perquè és impossible que es converteixi en una olla a pressió per generar un ambient de remuntada. Crec que seria l'escenari pitjor per... de cara, per exemple, una segona part. Jo no les tinc totes de cara dimarts, gens.
Volies alguna cosa, Laia?
Penso que dimarts l'aficionat que hi haurà no hi haurà tant turistes, sinó que també hi haurà molt aficionat del Barça, dels que anaven al Camp Nou, perquè és un dels partits importants de la temporada i perquè les entrades van volar ràpidament quan es van posar a la venda. Les que encara queden, que per cert ja són de les caretes, a partir de 180 euros, cap amunt, són aquelles que els que tenen passi de temporada crec que està ben controlat el tema. Crec que està ben controlat.
30.000 italians, no?
Em sembla que està ben controlat.
Les que queden a la venda són aquelles dels aficionats que tenen passi de temporada, que han anat alliberant els seus seients, que és a dir, que 6 dies abans no han demanat a la seva entrada per assistir a aquest partit.
8 minuts per sobre de la mitjanit. I és un ici, però i si el Barça no passa contra el Nàpols, què passa amb l'entrenador? Podria ser destituït? Després de la publicitat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacurumamazda.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1.
En The Oscar Goes to...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC 1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC 1. Tots som... Hollywood! Amb el suport d'Agbar.
¿Has vist la nova Ford Courier?
És el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la màxima qualificació Platinum als premis Euroncap a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
90.555 90555 de la sèrie 45045.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
La primavera els interessos altera. I és que Nissan Niko Center ens avancem a la primavera i tenim tota la gamma Nissan a un 4,9% TAE. Volem que comencis la primavera estrenant cotxe. Per això, fins al 20 de març, tenim la millor TAE que trobaràs. I gaudeix també d'un 25% de descompte en accessoris. Només a Niko Center, a Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova. Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Kuga ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Amb Gerard Ballera.
Un quart d'una, heu de saber que l'aliment dels esportistes és Nutriesport. Ara Nutriesport amplia la seva gamma de productes amb noves barretes i batuts. Amb P de proteïna, amb P de pràctic, amb P de plaer i amb P de progrés. Tasteu els nous sabors de banana caramel, stracciatella o chocolate cake. Són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Trobeu-los al vostre gimnàs, a la vostra farmàcia, a botigues especialitzades i a nutriesport.es. A veure, dimarts, Barça-Nàpols, Déu no ho vulgui. Esperem que el Barça passi i sigui el sorteig dels quarts de final de la Champions. Però si no és així, tot i que Xavi ens renyaria i ens diria que no som positius, però si no és així, què pot passar amb Xavi, Laia?
Doncs pot perillar la continuïtat del míster fins a final de temporada. Això és el que ens diuen diverses fonts consultades. Passar els quarts, ho sabem, és un dels objectius de la temporada, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic. I ressalto aquest nivell econòmic perquè quedar eliminat dimarts suposaria deixar de guanyar uns 15 milions d'euros entre ingressos de la pròpia competició i també ticketing, el que agreujaria encara més la situació econòmica del club i també faria que es perdessin ja totes les opcions de ser l'any que ve el nou Mundial de Clubs, que d'entrada et garanteix mínim 50 milions d'euros. Per tant, amb la situació del Barça seria molt important poder-s'hi classificar. Xavi està discutit des de fa temps per una part de la junta directiva i una part de la cúpula del Barça es planteja que Xavi no acabi la temporada si no es passa l'eliminatòria. És cert que en les últimes setmanes potser semblava que s'havien calmat una mica les aigües amb el resultat de Nàpols, després amb la victòria 4-0 contra el Getafe, però la realitat és que no és així. L'equip segueix sent irregular. Ahir, per exemple, ho vam veure contra el Mallorca. És cert que es van acabar sumant els punts, però hi havia moltíssima gent emprenyada amb el joc de l'equip. Per tant, la situació és molt delicada. Aquest partit contra el Nàpols està marcat en vermell. De no passar l'eliminatòria podria suposar que el president acabés optant per aquestes veus i destituint Xavi, i aleshores aquí és on s'activaria segurament aquesta opció d'emergència que ja va comentar en l'entrevista que Laporta va fer aquí fa unes setmanes al Món RAC1, l'opció de Rafa Márquez.
Entendríeu la decisió? Entendríeu que si, insisteixo, esperem que no passi, però si passa un mal resultat contra el Nàpols, el Barça en les últimes 10 jornades preferís canviar d'entrenador?
Jo ara,
amb quina finalitat?
Ara ja no. No. Si ho haguéssim fet en el moment que Xavi diu que ho deixa i la porta li accepta aquella dimissió diferida, no? Que va dir. Ara no tindria gaire sentit, perquè si estàs fora de la Champions només et quedarà la Lliga, i la Lliga, l'objectiu, si és cert que potser hi ha algú que encara pensa en el títol, però al final l'objectiu ara, sent realistes, és entre els quatre primers,
clar,
i
segona
per la Champions.
Són objectius econòmics, ja no són objectius esportius.
Bueno, i la Champions una mica també.
Els dos. Sí. Tot i que, a veure, jo crec que al final si estàs competint en una competició has de pensar primer en la parada esportiu que en l'econòmic.
Per complir aquest objectiu a la Lliga jo crec que no, tampoc passaràs molt per moltes angúnies.
No.
Per tant, és absurd, bastant absurd.
No, i amb el risc de... Col·locaries el pedaç de Rafa Márquez, que imagina't que fa un tram final de temporada putrefacte, cremes a Rafa Márquez en 10 partits.
Sí,
i és una altra figura que has llançat a la brossa i que l'elimines d'una possible equació de futur. Per mi no tindria cap sentit prescindir de Xavi per 10 partits quan l'objectiu de classificar-se per la Champions ja està pràcticament assolit, i ara només queda saber si pots quedar segon o no per anar a la putrefacta Supercopa d'Aràbia, que són diners, això sí.
No estic d'acord amb el que dieu. El poder simbòlic és l'únic que pot tenir una destitució. Es va perdre quan s'accepta aquesta dimissió en diferit de Xavi, que d'alguna manera... No dic que fos la decisió que fos incorrecta, però quan s'accepta això ja el poder simbòlic de fer fora l'entrenador ja està. Ja està, i a més ara que ja les cartes estan encara més sobre la taula. És a dir, això, no sé si ho faran de cara cap a la galeria, però... O si és un missatge que diuen una mica també per apartar, però tampoc li veuria molt sentit.
Però això només passa al Barça. Fa una setmana estàvem preguntant-nos...
I si es queda o no?
I si es queda? Imagineu-vos que es queda després de tot el que ha passat. I ara ja estem amb l'escenari del que pot passar si amb aquesta informació que explicava la Laia...
I si es passa contra el Nàpols i, no sé, toca el Borussia Dortmund i passes a les semis de la Champions...
I tornarem a ser.
Tornarem a ser-hi.
Però és que, això que estem explicant ara... Ja venim d'abans de l'eliminatòria de l'anada del Nàpols i del partit del Getafe. El problema és que passem d'això a que Xavi continuï, a un altre cop destituïm a Xavi, que en aquest club no hi ha aquest terme mig que et dona l'estabilitat que necessita ara mateix la institució.
Sí,
tal qual.
I el joc de l'equip, ho has comentat, no ha donat diguéssim, exacte, no ajuda, no? Encara dona més peu a que hi hagi aquest tipus d'informacions. Perquè és la veritat, exceptuant el partit contra el Getafe, no hi ha hagut cap partit que diguis, mira, això ja sí s'està redreçant. És veritat, s'han guanyat els partits, i segurament els números en mà, els números són millors que mesos enrere. Però la sensació continua sent aquesta, almenys des de fora i sota el meu punt de vista. Tenim horari, per cert, pel clàssic de la segona volta?
Sí, s'ha confirmat diumenge 21 d'abril a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu, Madrid-Barça. Això, Madrid-Barça.
Tal com estava previst. Madrid-Barça, sí, tal com estava previst, perquè la veritat és que si un era un quart de 5 dissabte, sempre solen posar
aquell cap de setmana, recordo que si tot va bé, el Barça femení es classifica per les semifinals de la Champions, aquell cap de setmana el Barça jugaria com a local l'anada contra el guanyador de l'altra eliminatòria, que es creuaria contra el guanyador de l'Ajax-Chelsea. L'anada seria a Montjuïc, l'anada segur que de semifinals es juga a Montjuïc, per tant, seria dissabte, per no coincidir amb el clàssic masculí.
I no hi ha Champions la següent setmana, entre setmanes?
Mira, vindríem de... Si el Barça es classifica als quarts de final, la mateixa setmana, és a dir, dimarts o dimecres, el Barça tindria la tornada dels quarts de final de la Champions. El Madrid els tindrà segur, perquè ja s'ha classificat, i el Barça, en cas de classificar-se, seria dimecres, tornada dels quarts de final, diumenge el clàssic, setmana neta, i després començarien les semifinals de la Champions.
Déu-n'hi-do. Tant de bo. Tant de bo, eh?
L'1 de juny la final a Wembley, per si...
L'1 de juny la final. Gran setmana. Setmana grossa, no?
Et classifiques per les semis, guanyes el Bernabéu... Guanyes el Bernabéu...
Què et sembla? City-Madrid.
No, penso en el Barça.
Res a perdre.
Es classifica el Barça per aquella setmana, es classifica per la Champions i guanya el Bernabéu.
25 de maig la Champions femenina a Bilbao. La final
i l'altra Wembley.
Què voleu més?
Què més voleu? Exacte. Pas a pas.
El 25 de maig també és l'última jornada de Lliga, la primera.
Sí, és veritat. Sí.
Esperem que algú pensi i la posi diumenge.
Sí, tot i que...
Però...
Sembla que el partit del Madrid... Madrid potser no s'hi juga res, però sembla que de dissabte, perquè diumenge hi ha un concert de Taylor Swift i... Vaja, sí.
Florentino Cascada i a la Taylor Swift li porta un bled.
Fa absolutament el que vol, eh? Fa absolutament el que vol. Absolutament el que vol. 7:45. A veure, canviant de tema, deixarem la piloteta... I vull saludar el Roger Saperes. Hola, Saperes, bona nit.
Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
A veure, Sape, tenim alguna novetat sobre què farà el Barça amb la samarreta?
Doncs sí, tenim alguna novetat sobre com està la situació amb la samarreta del Barça.
bàsicament perquè és un tema que, pel que ens diuen, s'ha de resoldre en qüestió de dies. Recordem abans quina era la situació amb el Barça estudiant entre tres opcions: seguir amb Nike, amb qui té contracte fins al 2028, apostar per Puma o bé crear una marca pròpia. Doncs bé, la principal novetat a hores d'ara, segons les fonts que hem consultat a RAC1, seria que l'opció de la marca pròpia, que es vehicularia a través de Hummel, està pràcticament descartada. El club considera que ja té prou fronts oberts, que és una opció massa arriscada i, per tant, ara mateix seria l'últim motiu pel qual podem donar pràcticament per descartada aquesta possibilitat, malgrat s'hagi estudiat, ho sabem, detingudament. Ara mateix, però, el club no la considera la més adequada per la situació que travessa l'entitat. Per tant, sobre la taula estarien ara mateix les altres dues opcions, Nike i Puma. Quina és la situació amb totes dues? Amb Nike s'hi ha parlat per reconduir la situació després de les paraules crítiques del president, sense anar més lluny, aquí al món arracú amb el Basté, com ja va explicar també l'Aleix Pariser al Tu Diràs, i la multinacional americana ha millorat la seva proposta acostant-se al que demana el Barça, però sense igualar el que ofereix Puma. La marca, com ja vam explicar també al Tu Diràs, està oferint entre 20 i 30 milions més pel total del contracte, que no pas Nike, i la novetat que podem aportar també és que Puma estaria disposada a parlar d'assumir el que costaria trencar l'acord amb Nike. Si hi hagués una qüestió judicial entre les dues parts, al Barça li toqués pagar, Puma estaria disposat a assumir-ho. Bàsicament perquè ja té el Manchester City, però veuen al Barça la plataforma o el trampolí definitiu per fer-se un lloc en el món de l'esport, i d'aquí la seva aposta tan decidida. Per tant, hores d'ara, debat a la Junta entre Nike i Puma. Entre aquestes dues marques, alguns apostarien per la potència i la capacitat de distribució de Nike com a marca global, d'altres per l'aire fresc i l'aposta de créixer de la mà de Puma. En els propers dies, com dèiem, hem de sortir de dubtes, però apunteu aquesta: la marca Barça queda aparcada, pràcticament descartada. La solució estarà entre aquests dos noms, Nike i Puma.
Molt bé, doncs la marca pròpia pràcticament descartada. Com diu el Sape, que fa una setmana semblava que guanyava molta força, doncs ara en perd i molta. Anirem seguint com evoluciona tot plegat. Gràcies, Sape, bona nit.
Veurem què és el que acaba passant. Que vagi bé, bona nit, Gerard.
Aquesta és la informació que us hem explicat amb el Roger Saperes, de marca pròpia, de moment res de res. Home, semblava una bogeria així d'entrada, eh?
Sí, sí, no, semblava el joc dels disparats una mica. Així que d'alguna manera, no sé si content o no, perquè al final no tenia els estudis a la mà, però sí que sembla l'opció més raonable. De fet, que Laporta ja quan està aquí en Basté, ell una mica reconeix que les dues opcions més segura són Nike i Puma. Llavors, que a les últimes setmanes s'hagi escalfat el tema una mica per l'encallament d'aquestes negociacions, però al final és el que ja el sàpiga també. Prou incendis té el Barça ara com per ficar-se en aquesta trinxera que té pinta que no seria de resoldre's fàcil.
Exacte, és aplicar un sentit comú, bàsicament. Ara el Barça posar-se a fer la seva pròpia samarreta amb tots els merders que té oberts a nivell econòmic, amb coses que encara estan pendents de cobrar, i que no sigui tot plegat, que no sigui tot plegat una estratègia de, com moltes negociacions, una estratègia de pressió perquè Nike acabi pujant la seva oferta, com ara deia el Roger amb aquesta informació. Però hem de sortir de dubtes en qüestió de dies, perquè des del Barça et diuen que no pots esperar l'abril per encarregar la confecció
de, fet,
de les noves...
ja vas un pèl tard, no?
Ja van al límit.
Sí, sí.
Les samarretes, no? De fet, deuen estar encarregades i vaja, no sé, no entenc de producció i postproducció, però és que estem, no? Estem en unes dates ja que...
Sí, sí, van tard. De fet, va haver... Quan va ser quan signen amb Spotify o amb Rakuten, ara no recordo, no? Que van tard, que les samarretes arriben tard, i hi ha unes quantes que s'imprimeixen, que es comencen a vendre sense publicitat, perquè havien d'estar fetes molt abans i no es van poder fer.
I va ser al març, si no recordo malament. Sí. Mira, vaig a buscar la data.
Sí, que es van vendre samarretes sense res, perquè no arribaven.
Sí, sí. No, per això ho dic.
També tinc el dubte de...
Van tard, però... Jo crec que s'ha de decidir aquesta setmana i que el debat, com deia el Saperes, encara continuarà a la Junta, perquè hi ha una cosa que és importantíssima, que és ja no tant l'oferta d'una o l'oferta de l'altra, sinó què passa amb la indemnització amb Nike. Sí. I aquesta és la clau. si l'assumeix Puma, possiblement trencaran amb Nike i aniran amb Puma. Si no l'assumeix ningú, ja veurem què passa, perquè si no l'assumeix ningú, o si això pot acabar de manera amistosa, que això és un altre tema, però si acaba havent un judici, el Barça haurà de, fins que se celebri aquest judici, haurà de provisionar X milions d'euros, el que els digui a l'auditor, i això serà un problema pel pressupost de temporada que ve.
Un mes, sí. Pràcticament dos quarts d'una. Hem de fer una pausa, dos minuts, i de seguida tornem i truquem a algú que d'això en sap bastant, de números i de marques de roba, i especialment també de la marca Barça. Alguna cosa a dir?
El 15 de març es va fer oficial l'acord amb Spotify.
10 de març, som ara mateix. Per tant, tic-tac. Sí que diria aquell. Ara tornem.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Saller Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Suma Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb Ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Dos minuts per sobre de dos quarts d'una. Heu de saber que ja és aquí, ja la tornem a tenir. L'Expo Fira Kilòmetre Zero, del 7 al 10 de març, a Fira Reus, t'hi esperen descomptes brutals en l'exposició més gran de vehicles de Kilòmetre Zero. Una setena edició amb més de 500 vehicles de Kilòmetre Zero, gerència i ocasió. L'entrada és gratuïta, una oportunitat única per fer-te amb el vehicle dels teus somnis. Ara que el Sabé ens explicava que crear una marca pròpia pel Barça de roba està pràcticament descartat, tinc en línia una persona que ha treballat gairebé 8 anys al Barça, que ha exercit entre altres tasques de director comercial del club amb la sortida de Xavi Asensi, va deixar ell també el club a finals del 2021, però coneix perfectament la marca Barça i també el mercat de les marques de roba esportiva i aquest contracte vigent encara signat entre el Barça i Nike fins al 2028. És el Jordi Camps. Hola Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit i gràcies per atendre'ns en directe al Tu diràs de RAC1. Començo precisament per la informació que ens explicava ara el Roger Saperes. El Barça ha descartat pràcticament crear una marca pròpia. Tu eres molt partidari d'aquesta opció o creus que fa bé el club de continuar, per dir-ho d'alguna manera, per la via tradicional?
A veure, la marca pròpia, tant una cosa com l'altra, tant tenir Nike o Puma o tenir una marca pròpia, té coses bones i coses dolentes. El tema és quan fas les coses i amb qui fas les coses. Per mi, la marca pròpia feta de pressa i corrent d'un any per l'altre, entenent que d'aquí 4 mesos, al juliol, començo la nova temporada, crec que era molt agosarat. Una altra cosa és que em digui si fem la marca pròpia quan acabi el contracte amb Nike, que és el 2028. Aquí és una altra discussió. Veig molt difícil i veig bé que el Barça descarti la marca pròpia per la temporada que ve.
El Sape explicava que la raó no és cap altra, de cara mateix el Barça té massa fronts oberts com per assumir un tema tan delicat i tan arriscat com aquest. Una mica, crec que en la mateixa línia que tu ara fa un parell de dies escrivies a Mundo Deportivo, que que hi ha uns quants factors que s'han de tenir en compte i que ara mateix el Barça no està en una situació ideal per engegar un projecte com aquest.
Sí, sí, totalment d'acord. Jo crec que és allò que dèiem, Zapatero, tus zapatos, no? El Barça és un club de futbol, el més important és que la piloteta entri, en el nostre cas del club és com entra la piloteta, no? Que ens agrada que juguem bé, i crec que tenim masses fronts oberts tant a nivell esportiu com a nivell social, institucional i econòmic, i prendre una decisió tan estratègica com desenvolupar una àrea de negoci tan important que ens agradi més o menys Nike o el futur patrocinador o tècnic, representa una part molt important dels ingressos ordinaris del club. Per tant, sí, jo crec que el Barça té molts fronts oberts, entre ells l'Espai Barça, que és el projecte més important del club en els propers anys, i jo crec que fa bé en posposar aquesta decisió.
Hi ha divisió ara mateix a la junta directiva entre seguir amb Nike o, per exemple, apostar per Puma, que ofereix més diners a l'entitat. Hi ha molta diferència entre les dues marques en aquest món? O mentre les dues, per dir-ho d'alguna manera, són similars?
Si hi ha diferència, sí, sí que hi ha diferència. Estàs comparant un Nike que factura 50 bilions contra Puma, que deu facturar uns 10 bilions. Per tant, hi ha una diferència de magnitud molt important. A nivell de marca, love brand, etcètera, hi ha diferències depenent dels gustos. Jo et diria que la diferència més gran és amb la distribució a nivell mundial, i que una marca porta fent grans contractes des de fa molts anys, i l'altre també, però de caire diferent, no? Recordem que Puma tenia a l'època Maradones, Cruyffs i de més, i Nike tot just començava en el món del futbol. Dit això, si jo fos responsable del Futbol Club Barcelona, estigués en aquesta tessitura, tindria en compte dos variables. Una és que tens un contracte amb Nike fins a 2028, per tant, sonaria rar trencar un contracte d'un partner que ha estat més de 25 anys amb el club. I l'altre és que hauries d'intentar maximitzar l'ingrés. Tant Nike com Puma tenen coses bones i coses no tan bones, són molt similars en molts aspectes, llavors jo com a club intentaria maximitzar l'ingrés tant en el punt de vista de patrocini com mínim garantits, com distribució, com drets a fer productes propis, etcètera, etcètera.
Hem explicat també, i ho deia ara el Sabe, que Puma fins i tot estaria disposada a parlar d'assumir la indemnització, almenys una part d'aquesta indemnització que s'hauria de pagar amb Nike per trencar el contracte, com dius, fins al 2028. Coneixes, entenc perfectament, aquest contracte del Barça amb Nike fins al 2028. Entens que el Barça pugui demanar més diners a dia d'avui?
El Barça té l'obligació de sempre demanar més diners i estar entre els top 3 de la indústria, i aquesta és l'obligació. Aquest contracte de Nike es va firmar, si no m'erro, el 2016 per ser aplicat al 2018, que era l'època de Neymar, Luis i Leo, i on a l'època va ser el millor contracte. Han passat quasi 10 anys i és normal que les coses vagin quedant obsoletes amb el temps. I més en un món tan global i on el negoci de l'esport està creixent tant. L'obligació del Barça és renegociar en bones condicions i Nike ho hauria d'intentar entendre. Dit això, la situació del club no ajuda a maximitzar l'ingrés, no? Perquè esportivament, institucionalment, econòmicament, no estem en la millor situació, i llavors és difícil renegociar en bones condicions. Si Puma fa una bona proposta i assumeix una possible multa, que això ho hauríem de veure, doncs les multes de Nike són bastant, són contractes bastant ben fets per la seva part. Per tant, hauríem de veure quines són les exit clause i si Puma està disposat a sortir-ne o no.
I llegia un article també, en aquest article precisament de Mundo Deportivo, en el qual plantejaves la possibilitat d'aliar-se amb una marca de moda. Això creus que és factible? I per què creus que encara d'alguna manera no hi ha hagut cap club esportiu que s'hi hagi llançat al 100%?
Bueno, jo crec que és factible, sí. De fet, tots podem pensar en els Inditex, els Mangos, no? Si són d'aquí de Catalunya, o els Uniqlo, no? La vida són marques i sobretot Inditex i Uniqlo, que tenen més de 3.000 botigues arreu del món i que tenen un go-to-market que es diu molt ràpid, té una producció i una entrada en la distribució molt ràpida. Per què dic que té sentit? Home, perquè de fet aquestes marques ja ho fan. O sigui, Inditex compra llicències de Marvel i Disney, igual que Uniqlo, igual que H&M, igual que totes aquestes, i tu quan vas a qualsevol tenda del món d'aquestes marques et trobes al Mickey Mouse, no? Pues per què no trobar-nos a l'escut del Barça? Jo crec que no s'ha fet perquè ningú ha tingut la valentia de tractar aquest acord com s'hauria de tractar, i perquè vulguis o no, la indústria de l'esport encara és molt tradicional i no fugim dels Nike, Pumas, Adidas i de més. Però jo crec que a la llarga acabarem veient un deal d'aquestes característiques, perquè és un deal híbrid entre el que seria el BLM més el Nike, doncs el deal híbrid seria l'Inditex, i resoldria molts problemes tant als fans com als clubs.
Si no m'equivoco, igual que vas treballar amb el Xavi Asensi aquí a Barcelona amb el Barça, ara ja estàs també implicat amb l'Inter de Miami. La marca Messi, com l'esteu intentant explotar en un mercat com és els Estats Units?
Bueno, la marca Leo Messi s'explota quasi bé sola. El meu rol, jo quan vaig sortir al Barça vam crear una companyia, i amb el Xavi el que estem fent és ajudar-lo a maximitzar l'ingrés i ajudar-lo a fer el pla estratègic. Dit això, quan es va firmar el Leo Messi, teníem uns plans a nivell comercial que el Leo ens els va destrossar cap a bé. Imaginem que anàvem a créixer dos, tres vegades i vam arribar a créixer fins a cinc vegades d'un dia per l'altre. El Leo per si sol ha ajudat, no només el club, diria, el club ha multiplicat per més que per quatre els ingressos, però diria la MLS, a Apple i Adidas s'han vist molt beneficiats de que el Leo vagi als Estats Units.
Ho anirem seguint, perquè evidentment el creixement entenc que encara no es deu haver aturat i que pot anar més aquesta temporada. Jordi Camps, exdirector comercial del Barça, ara treballant i ajudant també a l'Inter de Miami. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Tu Diràs. Una abraçada, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Dinou minuts i la una. Mira, tancarem la tertúlia sentint Carlo Ancelotti, que avui ha parlat en la prèvia del Real Madrid-Celta. Demà a partir de 6:45, en directe a RAC1, ningú confia, no? En una altra punxada del Madrid a casa contra el Celta.
No,
hi ha confiança, el Ballús directament, Madrid-Celta no confia.
No, dia lliure demà.
Dia lliure.
Demà dia lliure.
No, dia lliure no, que hi ha el City-Liverpool.
Correcte,
no?
Cert.
Tres quarts de cinc, per tant, la segona part del City-Liverpool i la primera del Madrid-Celta
coincidiran. Estarem aquí al Supersport.
Com que el Madrid no, potser ho encarrila aviat, ja millor seguir el final.
Sí, jo crec que el final d'Anfield estarà millor que el que passi.
Segurament. Això ha dit Ancelotti sobre Vinícius, ha denunciat una mena de persecució sobre el futbolista brasiler.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística. Yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? ¿Él qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius.
O sigui, el problema és la resta del món menys Vinicius. Vinicius és d'alguna manera el perjudicat, no?, en tota aquesta història.
Jo no sé quina estadística ha mirat, però no feia falta anar molt enrere per trobar jugadors que li fessin faltes al xiulin i l'insultin, tal Leo Messi. La diferència entre l'un i l'altre és que un és un provocador a cada partit, a cada estadi, en cada situació, i l'altre era un senyor. Punt, ja està.
Ferran, Pol, alguna cosa més d'aquestes declaracions d'Ancelotti? És que, no, ho ha resumit bastant bé el Francesc Latorre,
de Vinicius ja no cal dir res, perquè ja ell mateix es retrata amb cada partit, perquè ja no només és el que parlàvem la setmana passada del que passa més talla, sinó bé, l'altre dia, mira, no l'expulsen perquè l'àrbitre no li dona la gana, perquè era vermella claríssim. És més parlar d'Ancelotti. O sigui, Ancelotti
aquell, no, aquell posat que té, que,
sí,
que,
sí, sí,
cau simpàtic, i que amb aquest italià, espanyol italià, i la seia cap amunt i no sé què, però al final res, és com tots. És com tots. O sigui, no parlo de los árbitros, però quan m'interessa sí, i de Vinícius, pues això, el defensa quan es sap perfectament que hi ha molts jugadors a la plantilla del Madrid que no suporten a Vinícius, o com a mínim no suporten el que Vinícius fa al camp.
Una cosa a afegir, Ballús?
No, bàsicament això, Ancelotti, això de cara a la galeria, tampoc de cara cap a Vinícius, bàsicament, per mantenir aquesta aura de gestor de vestidor, però jo crec que Ancelotti ell mateix és conscient de la realitat que hi ha, i de que si ell fos jugador d'aquest vestidor, jo crec que li hauria dit alguna cosa a Vinícius en més d'un partit.
És un tio que vol ser exemple, Vinícius, parlo, és un tio que vol ser exemple i no pot ser exemple de res.
No pot ser exemple de res, exacte. Vol liderar aquesta lluita, no?, contra el racisme, però... No sé si és la persona més indicada, per molta lluita i consciència que s'hagi de fer encara en aquest país sobre aquest tema, que se n'ha de fer, i molta, i especialment en el món del futbol. 3:15, Ferran Correas, Francesc Latorre i Pol Ballús, gràcies per participar a la tertúlia d'aquest dissabte. Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
A la Lliga F, per cert, a la Lliga Femenina, avui hem tingut derrota del Levante Las Planas, 1-2 contra el Granada. Levante Las Planas, que ara mateix té 6 punts de marge sobre la zona de descens. Demà podem tenir notícia a les 2 del migdia, perquè juga el Barça al camp de la Real Societat, esperant encara la reaparició d'Alexia Putellas al damunt del terreny de joc. Demà podria tornar a jugar un partit després de molt de temps, des de finals de novembre. Farem una pausa i quan tornem repassem la resta de l'actualitat, especialment aquest Gran Premi de Qatar de MotoGP i també el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1 que hem tingut aquesta tarda.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics, com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs buscant cotxe? A Romacoruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacoruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con connectivitat total, freno de mano eléctrico i arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
2, 11, 17, 23 i 49. I els sols, el 4 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La primavera els interessos altera. I és que Nissan Niko Center ens avancem a la primavera. I tenim tota la gamma Nissan a un 4,9% TAE. Volem que comencis la primavera estrenant cotxe. Per això, fins al 20 de març, tenim la millor TAE que trobaràs. I gaudeix també d'un 25% de descompte en accessoris. Només a Niko Center. A Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova. Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Tu diràs, amb Gerard Baller.
Recte final del Tu diràs, hem de parlar una mica de motociclisme. Avui hem tingut la primera cursa de MotoGP del 2024, l'esprint de Qatar, amb victòria de Jorge Martín. Bona estrena també de Marc Márquez amb Ducati i el podi també d'un altre català, de l'Aleix Espargaró. Anem cap a Doha amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Per on comencem?
Si et sembla, per l'Aleix Espargaró, que ha pujat aquest primer podi de la temporada i a més el matí s'ha fet amb la segona posició de graella. A mi no em sembla descabellat pensar que demà pot repetir podi o fins i tot lluitar per la victòria.
Recuperem doncs l'entrevista que hem sentit també aquesta tarda al Superesports. Aquest és l'Aleix Espargaró al micròfon de RAC1.
El primer català en pujar un podi d'aquest Mundial 2024. Aleix Espargaró, enhorabona.
Gràcies, bona nit.
Com valores aquesta tercera posició?
Bé, molt, molt content, satisfet, m'he divertit molt avui lluitant per la pol, per 0-0, 80 mil·lèsimes s'han escapat i després primer podi a l'esprint, satisfet d'arrencar així el campionat.
A l'esprint, com que no hi ha massa temps de fer distàncies, sembla que tot pot passar fins al final, no sé si fins i tot et veies potser més endavant.
Ho he intentat tot, les últimes tres voltes tenia més velocitat que ells, tenia més grip, he intentat agafar en el Brad i en el Jorge, però no, ja no hi ha hagut temps. Però en qualsevol cas és una bona senyal per demà.
T'has permès el luxe de batre el campió del món, Pecco Bagnaia, en aquest duel pel podi, i abans Marc Márquez, déu-n'hi-do.
No, no és el luxe, però al final és les carreres sprint, no pots dubtar. M'han adelantat a la recta i realment hi ha hagut un moment que pensava que no podria tornar-los a adelantar perquè realment perdia molt temps a la recta, però adelantar amb curva després frenar és molt complicat amb el MotoGP actual, però he pogut adelantar els dos, així que molt content.
Demà se'n tornem amb el doble de voltes, 22. Diu Martín que ha guanyat, que té moltes vibracions i que no es veu per guanyar demà.
ho pots aprofitar. Tu què n'esperes de demà?
Ho intentarem, jo també tinc bones vibracions. No sé si les seves són bones o lentes, però jo tinc bones vibracions. Crec que amb la cursa llarga tindrem algú de més opcions que la curta, així que espero que així sigui.
Gràcies, Aleix.
Gràcies.
Aleix Espargaró segon, i estàvem molt pendents també, Quim, de la primera cursa de Marc Márquez amb Ducati. Ahir ens deies, no, la cosa no ha començat malament. Doncs avui un cinquè lloc, no està malament tampoc.
No, home, no és un resultat espectacular, però jo crec que sí que és una bona estrena d'aquesta nova etapa. De fet, ell mateix ho ha valorat així també en directe al Superesports.
Sí, és bona estrena. Es pot fer millor? Sí, clar que es pot fer millor, però ha sigut una bona estrena, estrena sòlida, estem fent un cap de setmana molt complet, sense alt i baixos, sempre sent molt, molt constant en aquelles posicions, quart, cinquè, sisè, que són una mica les nostres, i bueno, veurem demà a veure si a la cursa podem aprendre dels errors que hem fet avui, d'intentar anar millorant i intentar sobretot mantindre la calma aquestes primeres voltes, que són les que una mica, la primera sobretot és la que m'ha penalitzat més durant tota la cursa.
Més enllà, Gerard, d'aquesta cinquena posició a l'esprint i la sisena que té a la graella, hi ha un parell de dades que a mi em fan pensar que Marc Márquez ha estat molt, molt a prop de començar aquesta nova aventura amb Ducati i amb Gresini pujant al podi. A la quali, al matí, se li ha escapat la primera fila de graella per una errada a l'entrada recta de meta quan estava fent la seva millor volta. Mm. Era el millor temps del moment. No et dic que hagués batut Jorge Martín perquè ha estat estratosfèric, però podia haver sortit força més endavant, cosa que li hagués posat en millor posició per l'esprint. Mm-hmm. I després, en aquest sprint, ha fet la volta més ràpida de la cursa i ha acabat a menys de 2 segons, 1.8, de la victòria de Jorge Martín. Per tant, molt, molt, molt a prop. Ell ha explicat que són petites errades encara d'adaptació a la moto.
He cometido el error donde preveía que podía cometer el error, que era la primera vuelta. Falta de confianza. Sales todas las motos, todos los pilotos, aún no tienes por la mano los gestos o cómo va a reaccionar esta moto, y me ha faltado atacar la primera vuelta. He entrado en esa batalla con Di Gian Antonio, un poco absurda, pero hemos perdido mucho tiempo allí y bueno, los de delante se han escapado. Luego lo positivo es que hemos podido hacer la vuelta rápida, que hemos podido alcanzarles, pero haciendo todas esas vueltas consecutivas tan rápidas hemos usado más los neumáticos que los demás, y cuando he llegado allí pues la temperatura estaba por las nubes y bueno, he hecho un poco el efecto goma, pero al final volví a llegar.
En tot cas, pujant al podi o quedant-se a les portes, com ha estat el cas, l'objectiu de Marc Márquez al marxar d'Onda i fitxar per Gresini era tornar a ser competitiu i tornar-se a divertir els grans premis. I avui, primer dia del Mundial 2024, primera cursa, objectiu a complir.
Diviertes porque no es lo mismo pues estar luchando ahí en las quinto o sexto posición y no estar defendiéndote todo el rato e ir perdiendo posiciones. Entonces hoy me he divertido, he podido luchar, he podido ver que alcanzaba el grupo delante, luego he vuelto atrás, luego los volví a alcanzar un poquito, así que todo esto pues te mantiene motivado, te mantiene alegre y es importante.
Ell mateix, però, posa el fre de mà al parlar d'expectatives i s'autodescarta per pujar al podi demà.
No, demasiado pronto para soñar. Vale más soñar en algo realista, que sería otra vez estar estos 5 primeros. Yo creo que ya sería un gran objetivo, ya que hoy, por ejemplo, esperaba un Bastianini más fuerte y un Binder más flojo. Así que veremos qué podemos hacer.
Doncs com ens alegrem que a Marc Márquez li vagin bé les coses. Recordo la temporada passada, cada dissabte havíem d'explicar alguna caiguda, algun problema, sí, amb la Honda, i déu-n'hi-do. Aquesta temporada hi haurà caigudes, segur, perquè sempre n'hi ha, però com a mínim em sembla que parlarem de Marc Márquez molt més a prop del podi que no pas la temporada passada. Ens queda per sentir el guanyador, Quim, que és Jorge Martín, que ha començat l'any una mica com el va acabar, també entre els primers.
Sí, sí, com un coet, pole position, victòria a l'esprint. Estranyament diu que no es veu candidat per repetir victòria demà perquè es queixa de moltes vibracions a la seva Ducati oficial. En tot cas, amb vibracions i tot, ha guanyat l'esprint amb autoritat. Però això sí, està content Jorge Martín de començar el Mundial com a líder.
Bueno, al final el valor es grande, ¿no? Creo que es importante coger el liderato. Esperemos que me dure más de un día como en Indonesia, pero si no, no pasa nada, queda mucho año. Y igualmente hoy era un día que pues me ha quitado muchas dudas, ¿no? En cuanto a mi nivel, y bueno, creo que he demostrado que soy uno de los más fuertes.
Brad Binder ha estat segon, el campió Pecco Bagnaia quart, Àlex Márquez setè, Pedro Acosta ha debutat a MotoGP amb una prometedora vuitena posició i Maverick Viñales ha sumat l'últim punt en joc, novè. Àlex Rins ha estat 17è a l'estrena amb una Yamaha que continua estant lluny de ser competitiva. Demà se'n tornem-hi, cursa de gran premi a les 6 de la tarda amb el doble de voltes, 22.
Graveu-vos, per tant, l'horari, eh? A partir de les 6 de la tarda aquest gran premi de Qatar, de les categories petites de Moto2 i Moto3, que hem de destacar, Quim?
Doncs que la cursa de Moto3 arrencarà a les 3 de la tarda amb Dani Olgado a la pol, a la primera fila al costat d'Ivan Ortolà i José Antonio Rueda, i debut del pretenc Joel Esteban des de la 23a posició de graella. A un quart de 5, cursa de Moto2, també amb pol valenciana, en aquest cas d'Aron Canet, amb Alonso López segon i Albert Arenas tercer, 12è Jeremy Alcoba i Xavi Artigas, que s'estrena a la categoria 29.
Perfecte, Quim, doncs demà ho expliquem tot plegat, aquestes 3 curses del Mundial. Les primeres d'aquest Mundial de Motociclisme. Una abraçada des de Barcelona, que vagi bé.
Salut, bona nit.
I aquesta tarda també el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1, victòria de Max Verstappen, la segona en dues curses, per davant del Checo Pérez, el seu company d'equip, i de Leclerc. Quart està Piastri i cinquè Alonso, l'asturià, en declaracions a DAZN.
Tenía mis dudas si vamos a poder llegar hasta el final, así que pregunté cuál era la estrategia a partir de esa vuelta 7. Y bueno, nos mantuvimos con una parada solamente y llegamos hasta el final. Los neumáticos aguantaron bien, pero tuvimos un gran rival con George toda la carrera, entre un segundo y medio, y no podíamos cometer ningún error, así que ha sido una carrera mentalmente muy exigente.
Russell ha acabat sisè, Hamilton novè, i Carlos Sainz, operat ahir d'apendicitis, ha estat baixa en aquest gran premi. Quines conclusions en treu d'aquesta cursa el nostre home Fórmula 1, Álvaro Demà?
Max Verstappen i Red Bull continuen imparables. El tricampió mundial ha aconseguit avui a Jeddah la seva segona victòria en els dos grans premis disputats aquesta temporada. Ha estat, a més, el seu novè triomf consecutiu, a només un del rècord 10 victòries establert per ell mateix la temporada passada. Dues pole positions i dues victòries per Verstappen i dos doblets per Red Bull, ja que, l'igual que la setmana passada a Bahrein, Checo Pérez ha tornat a fer segon, tot i una penalització de 5 segons. Ni els escàndols, ni les lluites de poder, ni les polèmiques internes frenen a Red Bull. El seu domini és total i molt haurien de canviar les coses perquè 2024 no torni a ser un passeig. Avui se'ls ha escapat, això sí, el punt extra de la volta ràpida. Se l'ha emportat Charles Leclerc a l'última volta del Gran Premi, camí del seu primer podi de l'any. Proper Gran Premi, d'aquí a dues setmanes, el dia 24, a Austràlia.
Un minut per sobre de la una, i el Barça de futbol sala venia de dues derrotes consecutives a la Lliga contra el Pozo i el Jaén, però ha revertit la situació de la manera més èpica possible. Si no ho heu vist, busqueu algun perfil de les vostres xarxes socials, el gol de Miquel Feixas a falta de 45 segons contra el Palma, quan l'equip balear atacava amb porter jugador. Sense arribar a agafar la pilota, ha fet una volea fins la porteria rival, marcant un golaç, l'únic del partit, per donar la victòria 1-0 i tornar a posar líders als blaugrana. Feixas n'ha parlat al micròfon de RAC1, al micròfon de la Janire Gallut, sobre com d'important ha estat per ell fer això amb els colors que sent des de petit i de l'escalf de l'afició avui.
D'aquestes baixes parlaves a la prèvia del partit i deies que trauríeu el partit endavant com sigués, els que fóssiu, remant per l'equip, i m'imagino que pel Barça també. T'hem vist celebrar-ho fent un petó a l'escut. No sé, sent del Barça, imagino que posar-vos líders amb un gol a falta de 45 segons i amb una volea no es pot demanar més.
Sí, sí, ho he de pair, perquè jo ho sento molt, això. Jo, bueno, des de naixement del Barça, sentint els colors com un boig... I ho vaig dir a la prèvia, vaig dir que necessitàvem a la gent, perquè la gent ha sigut pacient, la gent ha entès que amb els pocs que érem havíem de fer un plantejament més defensiu, i la gent ha seguit animant. Estic molt, molt orgullós de l'afició, perquè han sabut aguantar, i mira, al final s'ho mereixen, va per tots ells aquest gol, perquè som merescut, han estat allà recolzant-nos i al final ens dona moltíssim.
Ha respost avui el Palau, 3.312 persones.
Ha molt bé el Palau, ha respost. Avui ha plogut tot el dia a Barcelona, dia gris, era un dia per estar més malament que bé, però la gent ha vingut al Palau, no tenim pàrquing, estan fent obres aquí al Camp Nou i la gent no sé com s'ho fa, però bé, i bueno, ens els estimem a tots moltíssim, a tots els aficionats, perquè... venen, ens animen i és que ens sumen moltíssim. Així que gràcies a tots.
Bennett. Qui la vol? La vol Brandon Taylor. S'aixeca, no, cap a fora. El triple de Steinberg! Triple! Triple!
Martis Steinbergs és el nom de la jornada en el món del bàsquet. Ha tornat a ser el protagonista. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Ho escoltàvem ara, ha notat un triple sobre la botxina que donava victòria al Baxi Manresa en el duel català davant la penya, 81-83. I si diem que ha tornat a ser el protagonista és perquè és ja la segona vegada aquesta temporada que Letó protagonitza una acció així.
I també la segona vegada que no anava per ell la jugada. De fet, després d'un partit de bojos, amb una primera part molt fluixa de la penya, apagant les baixes d'última hora de Tomic, Cook i també la de Pau Ribas, i bona primera part del Manresa, més 17, al tercer quart s'han capgirat els rols i el Joventut ha protagonitzat un parcial espectacular per dur el partit a la igualtat al tram final. I allà, amb dos segons per al final, la pilota ha anat a parar Brandon Taylor, que no ha pogut llançar, ha obert el triple on l'esperava Steinbergs, i, com va fer contra el Granada, ha notat el triple sobre la botzina per guanyar el Letó, gran protagonista al matí als micròfons de RAC1, que, de nou, la jugada no era per ell.
The play was not for me. The play was not for me.
La jugada no era per mi. Era per en Papi o en Brandon per llançar des del mig, però al final he rebut i he llançat una altra vegada, i sí, l'he anotat.
I got the ball in my hands again and I shoot again, so, yes.
A l'altra banda, destaca els 28 punts de Feliz, un partit important a efectes de classificació perquè Manresa s'apropa a un partit de la penya i, a més, li guanya la Verage, una penya que seguirà, això sí, tancant la zona de play-off.
Això, el duel català, una estona més tard, ha caigut el Girona-Múrcia, Dani.
Sí, en un partit en què el millor ha estat la reacció dels gironins per entrar al partit al tram final, malgrat no acabar d'incomodar en cap moment l'Ocamp, més 16 al descans dels de Sito Alonso, amb un Todorovic dominant, i quan semblava que seria un tràmit la segona part...